Molt bona tarda, senyores i senyors. Us saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia de la periodista Iva Anguera. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
Columnista, per cert, ja de...
De Metrópoli.
De Metrópoli Abierta. Vull dir, cal, val la pena llegir un cop a la setmana, dos cops?
Com un cop a la setmana.
Un cop a la setmana. L'article d'opinió, com es diu això, l'article, no?
Sí, una columna.
Una columna d'opinió al Metrópoli Abierta. El Marcos Paradiro, bona tarda, Marcos.
Què tal, Carles?
Ell és també el delegat a Catalunya d'Artículo 14, un Artículo 14 que va a poc a poc agafant volada,
sí,
també, no?
Anem bé, anem bé, gràcies.
Molt bé. I el Àlex Salmo, bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
Ell és periodista del Periòdic de Catalunya, també editor i promotor d'aquest suplement de cultura, que és una lectura obligada, que es diu Abril. Ho recomano a tots plegats. Bona tarda, Àlex.
Moltes gràcies,
també.
Que simpàtic que ets amb tots nosaltres. Escolta.
És meravellós venir
com
a aquesta casa.
Com es promociones?
Cal ser agraït amb la gent que col·labora
al
programa.
Carinyo,
eh? Moltíssim carinyo, això sempre, eh? Sempre. I també molt carinyo al convidat d'avui, que és el senyor Nacho Martín Blanco. Bona tarda, senyor Martín Blanco.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Ell és diputat del Partit Popular al Congrés dels Diputats. I, escolti, ja parlarem del Congrés de Madrid i de tot el que es cou per la capital, però abans hem de quedar-nos a coses que passen aquí a Catalunya. Aquest dissabte a les portades de tots els diaris podem veure la fotografia de gent per les vies allà a Belvitge, doncs que es van quedar un cop més tirats perquè no hi va haver fluid elèctric en una de les catenàries. I bé, escolti, la consellera del RAM en aquest cas, la senyora Sílvia Paneque, demanava ahir divendres doncs paciència i comprensió amb tot aquest, aquest caos que es viu a Rodalies. Dissabte passat ja hi va haver caos i tota la setmana ha sigut un reguitzell d'incidències al servei de Rodalies. N'hi ha prou amb la comprensió i amb la paciència, senyor Nacho Martín Blanco?
Bé, jo crec que la ciutadania...
Portem anys, amb paciència i comprensió.
Clar, jo crec que la ciutadania de Catalunya ha tingut més paciència que el Sant Hop amb la qüestió de Rodalia.
Però ens van dir que ho arreglarien tot, ells, ara, eh?
Sí,
amb la transferència i el traspàs.
Aquest és un tema que a mi em resulta molt interessant. Primer, perquè crec que és fonamental establir, deixar ben clar, ben sentat, que la ciutadania de Catalunya té motius per estar fins al cap damunt de com s'ha gestionat les Rodalies fins ara. És veritat que és un problema endèmic per als ciutadans del conjunt d'Espanya. Les cercanies a altres comunitats autònomes, com per exemple la Comunitat de Madrid, doncs també tenen els seus problemes. No és una qüestió privativa de Catalunya, però sí que s'ha de reconèixer que aquí hi ha hagut una particularitat, que és que sempre s'ha tingut un boc expiatori que se'ns ha dit que tot era culpa de Madrid, que tot era un pla fins i tot premeditat de Madrid per perjudicar els ciutadans de Catalunya. Això és evident que no, és ridícul, és un argument absolutament infantil, pueril, que s'ha fet servir des de sectors nacionalistes al govern de la Generalitat, i és evident que les Rodalies necessiten respostes immediates. I les respostes haurien de ser, a parer meu, en termes de recursos materials i humans, però sobretot econòmics, per posar fi a aquesta situació. I jo no crec que el debat hagi de ser qui té la competència, yeah. I això em va molt bé pel debat que hi ha hagut aquestes últimes setmanes amb el tema de la immigració, etc. El debat no ha de ser tant qui té la competència, sinó com millorem el servei als ciutadans. I és evident que el fet que la competència la tingui l'Estat o la tingui la Generalitat no predetermina ni de bon tros el resultat. I a les proves em remeto. No crec que això, aquest debat, sigui el substantiu, sinó al contrari. Crec que és un debat profundament superflu i fins i tot contraproduent pels interessos materials dels ciutadans de Catalunya. I s'està veient.
Sempre s'ha dit aquí que s'ha posat com a model de bona gestió els ferrocarrils de la Generalitat. I jo dic, escolti, si ho podem fer amb els ferrocarrils, també ho podem fer molt bé amb Rodalies.
Bé, jo crec que...
La comparació és odiosa, o què?
Crec que és evident que no són comparables. La xarxa de ferrocarrils de la Generalitat no és comparable per la seva dimensió, per la seva extensió, per la pròpia orografia del terreny, del territori que abasten una i altra. És evident que no tenen gaire a veure, i per tant jo crec que la comparació és una vegada més un discurs doncs pueril, que afavoreix segurament discursos demagògics per poder dir que nosaltres els catalans, o en aquest cas el que diuen els nacionalistes, que són ells qui determinen qui són catalans i qui no, però en tot cas és un discurs que no crec que vagi enlloc perquè no és comparable, no són magnituds comparables. Per tant, em sembla un altre més, un discurs, un argument més ridícul dels, dels partits nacionalistes.
Molt bé, jo he començat parlant de Rodalies, però segur que hi ha més temes, moltíssims temes més, i amb moltes ganes, per tant, aparquem Rodalies, si és que voleu, i obrim ja capítol d'altres preguntes. La Iva en té ganes, doncs vinga, Iva, i endavant. Va.
Doncs començo per una cosa que ha mencionat el senyor Martín Blanco. Aquesta setmana hem conegut els termes del pacte entre el PSOE i Junts sobre la delegació de competències en immigració, i no només això, sinó que a més hem conegut el que Junts espera aconseguir amb aquesta delegació de competències, que és posar en el centre el català i convertir-lo en requisit de la concessió de permisos de residència i de treball. És un pacte que ens obre molts interrogants. D'entrada, la constitucionalitat del pacte, després la raonabilitat d'un pacte polític d'aquestes característiques, i a mi m'agradaria a més que ens expliqués fins a quin punt el veu possible o probable, tenint en compte que hi ha molts socis del govern espanyol que ja han dit que no el recolzaran al Congrés dels Diputats.
Bé, jo d'entrada crec que hi ha seriosos dubtes sobre la constitucionalitat d'aquesta llei orgànica. En tot cas, qui ha de determinar si una cosa és constitucional o no és el Tribunal Constitucional, i per tant jo me'n guardaré molt d'assegurar res. El que tinc la impressió és que hi ha elements que, si més no, apunten a un possible vici d'inconstitucionalitat, i per tant jo crec que s'ha d'explorar la via del recurs d'inconstitucionalitat, tot el que tingui a veure amb la possibilitat d'evitar que es duin a terme coses que puguin ser irreversibles, mesures que des del govern d'Espanya s'implantin amb el suport dels seus socis parlamentaris per portar a terme coses que tenen un caràcter de fets consumats que després són difícilment reversibles. Doncs crec que el Partit Popular té l'obligació d'explorar totes les vies per evitar el que és un desgavell. És un desgavell per moltes coses. Primer, perquè la sobirania d'un país, que és una de les característiques, la principal característica de l'Estat modern, té molt a veure amb el control de fronteres, té molt a veure amb la defensa, amb el control de fronteres, amb el territori, amb el govern. En definitiva, és una qüestió essencial. La competència, la matèria d'immigració, és una qüestió que, com la mateixa Constitució en el seu article 149 diu, és una competència exclusiva de l'Estat. Per tant, quan un estat democràtic de dret s'està afeblint per enfortir un president del govern, és evident que l'interès del president del govern d'Espanya és contrari a l'interès general d'Espanya. Espanya s'afebleix per enfortir Sánchez. Aquest és el resum. I s'afebleix perquè quan tu estàs cedint una competència exclusiva de l'Estat per un acord parlamentari d'aquestes característiques, el que estàs fent és anar contra l'interès del teu país. Jo no crec que els ciutadans de Catalunya ens interessi en absolut que la competència en immigració estigui en mans de la Generalitat. La Generalitat, amb els partits separatistes i també amb el PSC, ha demostrat una gran imperícia en la gestió de competències importants com són les de sanitat, la d'educació especialment, és un cas especialment sagnant, que ha demostrat la seva incapacitat, els successius governs de la Generalitat han demostrat la seva incapacitat per gestionar l'educació, i per tant el fet que una competència la gestioni la Generalitat no és garantia de res. I a més, en aquest cas, una competència tan estratègica com la d'immigració, a mi em sembla que els ciutadans de Catalunya no resultarem beneficiats en absolut. Si això acabarà tirant endavant o no, això ja és una cosa que haurà de veure el govern d'Espanya amb els seus socis, amb la seva, diguem-ne, abigarrada, que es diu en castellà, barreja que té en el si del govern i dels seus socis parlamentaris, però en tot cas em sembla un autèntic despropòsit que no portarà beneficis pels ciutadans de Catalunya i que l'única cosa que aconsegueix és acontentar els socis parlamentaris de Sánchez.
Li veu un posat, un pòsit, un caràcter racista a aquesta proposta legislativa de Junts, mira, tal i com la planteja Junts?
Ara que m'ho planteges, Iva, jo vaig llegir l'altre dia el document conjunt que van fer públic PSOE i Junts, i és un document realment aberrant, que recomano la seva lectura perquè demostra fins a quin punt al PSOE ja li és absolutament igual tot. L'altre dia em preguntava un bon amic si el PSOE existeix. Realment, llegint aquest document, no sembla que un PSOE responsable, un PSOE amb un sentit institucional existeixi, perquè el document és un document que sembla redactat per Junts per Catalunya, és un document que sembla redactat pels partits separatistes, no parlen d'Espanya en cap moment, parlen de l'estat espanyol en tot moment, parlen de la integració en el país i es refereix a Catalunya com a país i no al conjunt d'Espanya, parlen en uns termes que són propis, són els paràmetres, és el llenguatge, la nomenclatura que fan servir els partits separatistes, i el PSOE l'única cosa que fa allà és posar-hi la signatura, posar la rúbrica. A mi em preocupa enormement perquè parlen sobretot dels ciutadans de la resta d'Espanya que venen a Catalunya i resideixen a Catalunya, han vingut a Catalunya, ells o els seus pares o els seus avis, parlen en uns termes homologables als d'un immigrant provinent de qualsevol altre lloc del món i, per tant, situen en peu d'igualtat el ciutadà espanyol que viu a Catalunya amb una persona vinguda d'un altre país. La qual cosa, en termes morals, en fi, som tots iguals i, per tant, des del punt de vista individual jo no hi entro, però és evident que un ciutadà espanyol nascut a Valladolid o a Sòria té el mateix dret a viure a Catalunya amb les mateixes condicions, amb els mateixos drets i llibertats que un ciutadà nascut, un ciutadà espanyol nascut a Vic o a Olot, exactament igual. I això no és el que estan plantejant Junts per Catalunya i el PSOE amb el seu acord. Per tant, sí té uns caires manifestament discutibles en termes de, jo no sé si racisme, però el que traspua és hispanofòbia. Això ho tinc claríssim. És un acord que traspua hispanofòbia i això pels partits separatistes va déçuar, que diuen en francès, però el que és lamentable és que el govern d'Espanya compri tota aquesta mercaderia variada i la faci seva només per garantir la continuïtat de Sánchez al capdavant del govern. És molt preocupant.
El problema amb la primera resposta que li ha fet a la IVA. El problema és que el que utilitza el PSOE és l'article 150 sobre transferència i delegació de competències. El mateix article que fa 30 anys, ja som vells uns quants, va utilitzar Aznar amb la qüestió dels ports, per exemple, com posar un exemple. O sigui, la logística política és exactament la mateixa. Això és un problema. I després, una segona pregunta. Quines diferències hi ha en com entomar el tema de la immigració entre Junts i vostès, entre el Partit Popular?
La primera, Àlex, jo crec que hi ha un punt d'inflexió en la història de la nostra comunitat i del conjunt del nostre país, que és el procés separatista i l'1 d'octubre. Pactar, acordar coses que tenen a veure amb la transferència de competències en un moment de la història previ a als successos, als fets entre el 12 i el 17 i entre, diguem-ne, el començament del procés i el final o el punt més àlgid del procés, no és el mateix que tenir acords polítics amb els mateixos partits a posteriori. Dit això, és evident que la magnitud, l'abast, la transcendència d'una sessió no té res a veure amb l'altra. El control de la immigració, el control de les fronteres, és una característica fonamental d'un estat modern.
Els ports també.
Els ports són importants,
però estatals també.
Els ports són importants, però no formen part del corpus fonamental del que caracteritza una nació. Una nació sobirana es caracteritza bàsicament per tenir un territori, i aquest territori està delimitat per unes fronteres, i per tant és una de les característiques essencials en la ciència política, en l'estudi de l'Estat, és una de les característiques essencials. Jo no hi trec importància als ports. El que dic és que una cosa és tenir un model de gestió autonòmica de determinades polítiques que pot ser més o menys discutible, i em sembla molt legítima la crítica, però no té res a veure la naturalesa d'una sessió amb la naturalesa de l'altra, més enllà que el mecanisme que el PSOE vulgui fer servir per això sigui el mateix. Per què? Perquè en l'article 149, el previ al 150.2, cita un seguit de competències que són exclusives de l'Estat, i una d'elles és la competència en immigració. Per tant, quan aquesta competència, aquesta matèria, és per definició, no per definició conceptual, que també, sinó definició constitucional indelegable, jo crec que no té cap sentit que el PSOE digui que això es pot delegar. No es pot delegar. Jo crec que no és la meva opinió, òbviament, jo no sóc jurista i no sóc magistrat del Tribunal Constitucional. Aquesta matèria és indelegable per definició, per tant, jo no crec que sigui comparable una cosa amb l'altra. I dit això sobre la manera com des del Partit Popular i Junts per Catalunya s'entoma la qüestió de la immigració, jo crec que hi ha una qüestió de coherència i de consistència. Junts per Catalunya ha format part del consens que hi ha hagut en les forces polítiques de Catalunya en titllar de feixista qualsevol que fes el més mínim comentari sobre la qüestió migratòria en uns termes, diguem-ne, crítics amb la manera com s'estava gestionant la immigració amb el govern, en els 7 anys de govern Sánchez. Semblava que qüestionar la manera com el govern d'Espanya entomava la qüestió de la immigració era una qüestió, doncs això, de, diguem-ne, de pensament fatxa, feixista, etc. Mm-hmm. Junts per Catalunya s'ha donat ara doncs que tota aquesta política que ha estat fent aquests anys els pot haver passat factura des del punt de vista electoral. Però jo crec que molta gent a Catalunya ja els hi ha vist el llautó i saben com han gestionat aquesta qüestió. El seu discurs amb el tema de la immigració ha estat completament erràtic durant aquests anys. I jo crec que és evident que el Partit Popular sempre ha tingut un discurs coherent amb la qüestió de la immigració. La qüestió de la immigració és evident que un país té beneficis de la immigració i és evident que la immigració també planteja uns reptes. Uns reptes que, òbviament, tenen unes conseqüències, algunes d'elles que poden resultar conflictives per moltes raons, i això és una cosa que un país seriós i un partit seriós, un partit d'estat, ha de tenir molt clar. Jo crec que el PP ho ha tingut clar i haurà fet les coses més bé o més malament, però sempre amb una idea clara, i Junts per Catalunya jo crec que amb això s'han equivocat fent durant molts anys a gara-gara a la CUP, Esquerra Republicana i els partits d'esquerra, que semblava que aquí l'altre dia hi hagi un article molt interessant i jo crec que ben treballat de Joaquín Luna a La Vanguardia, que parlava del volem acollir, el volem expulsar. És bastant definitori de com ha estat d'erràtica la política de Junts per Catalunya en aquesta qüestió, que crec que no és gaire creïble en la seva posició actual.
L'efecte Acció Catalana també,
Sí.
Aquí, també té molt a veure. No? Acció o
Aliança Catalana.
Perdó,
Acció Catalana era un partit de la República.
Sí.
Tu tens ja aquest, Carles.
Sí, però també amb un ascendent semblant, francament semblant. Feixista.
Sí, bé, era una altra història, però...
Oh, bueno.
Jo li volia preguntar precisament per la relació amb Junts, però en aquest cas no del PSOE amb Junts, sinó del PP amb Junts. Vostè és partidari de... que el Partit Popular d'alguna manera acabi arribant a acords o enteses d'alguna mena amb Junts per Catalunya, o impossible, degut a la línia política, degut a l'orientació política o al lideratge polític de Junts amb Carles Puigdemont, que es pugui arribar a alguna mena d'acord amb Junts. Ja no només parlo d'ara mateix, sinó d'aquí a poc temps, si el PP i Junts s'hi han d'entendre o és una cosa que s'ha de descartar, perquè al PP hi ha hagut, jo trobo, discursos diferents amb aquest tema.
Jo, Marcos, la veritat, he de dir diverses coses. Jo mai no he estat partidari dels cordons sanitaris a ningú. A Bildu sí, però a la resta de partits no. Fins i tot després del que va passar a l'octubre del 17, crec que arribar a acords parlamentaris, esteixo, acords parlamentaris, sí, no programàtics, jo no estic parlant ara de govern, estic parlant d'acords parlamentaris, coincidir, per dir-ho més precisament, coincidir amb votacions amb Junts per Catalunya, jo crec que si tu tens un plantejament, tu fas una proposta, una proposició no de llei, una proposició de resolució al Congrés dels Diputats i Junts per Catalunya decideix libèrrimament votar-hi a favor, doncs és una cosa que em sembla perfectament democràtica i forma part del joc parlamentari. Per tant, això s'està esdevenint, això està passant al Congrés dels Diputats i no crec que hagi de ser problemàtic. I una altra cosa és que un pugui tenir o li pugui fer basarda tenir una vocació d'arribar a acords amb determinats partits polítics. I el que tinc molt clar és que durant molts anys els ciutadans de Catalunya que estimem Espanya, que ens sentim espanyols, que volem que Catalunya continuï formant part d'Espanya i ser una part essencial d'Espanya i que els catalans tinguem una participació decisiva en la governació d'Espanya, doncs hem patit i hem viscut el radicalisme, el fanatisme, la manera de plantejar la catalanitat, un terme del qual m'agradaria parlar-ne després, la manera que tenen els partits separatistes, Junts per Catalunya inclòs, de plantejar la catalanitat, i això realment per un constitucionalista que ha patit els anys del procés, doncs fa que l'entusiasme per arribar a acords amb Junts per Catalunya sigui més aviat escàs. I jo crec que això doncs, és una cosa perfectament legítima. A mi em genera... Junts per Catalunya és un partit que ha demostrat un radicalisme i un fanatisme antiespanyol que fa que molts ciutadans de Catalunya, diguem-ne, perfectament identificats amb la catalanitat i també amb l'espanyolitat, doncs ho vegin amb una certa... amb moltes reserves, la qual cosa em sembla molt comprensible.
Vostè sap que això mateix podrien dir votants i fins i tot militants del PSC que veuen ara com Santos Cerdán fa viatges d'anada i tornada a Suïssa a pactar coses sobre les quals Salvador Illa aparentment no pot dir res. Per exemple, la gestió de la immigració que haurà d'entomar ell. El PP ja està curat d'aquesta malaltia? Del pont aeri nacionalisme a Madrid deixant de banda els respectius militants i estructures del partit a Catalunya?
Sí, de tota manera jo crec, Iva, que els moments històrics s'han de valorar amb els paràmetres que regien en cada moment. Jo no entraré ara a valorar el pacte del Majestic, jo he parlat bastament de la qüestió, crec que les situacions són molt diferents, són moments històrics que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Crec que el punt d'inflexió de l'octubre del 17 és un punt, en alguns aspectes, si més no, que té caires d'irreversibilitat i, per tant, hem de ser molt prudents a l'hora de normalitzar partits que van participar amb aquell cop d'estat, que és el que va ser el que va passar l'octubre del 17. Jo no parlaria ni de curació ni no curació, Iva, però sí que és evident doncs que el Partit Popular ha après de les lliçons de la història. Jo crec que és evident que el Partit Popular ha après de les lliçons de la història i jo crec que això diu molt en favor del Partit Popular i crec sincerament doncs, que la governació d'Espanya s'ha de bastir sobre la base de partits lleials al conjunt d'Espanya, sobre partits que estiguin preocupats i estiguin abocats al benestar del conjunt dels ciutadans espanyols i no sobre partits que menyspreen el conjunt dels espanyols. A mi sentir la representant de Junts per Catalunya parlar l'altre dia en uns termes absolutament despectius de la gent de Burgos o de Salamanca em sembla una cosa inadmissible. És que és propi de partits d'un radicalisme que si fossin flamencs o si fossin d'altres indrets, d'altres contrades d'Europa, estaríem dient que són l'extrema dreta filofeixista. Per tant, jo crec que el que ha fet Santos Cerdán, òbviament induït per Pedro Sánchez, d'anar a negociar qüestions que afecten a la sobirania d'Espanya a Brussel·les, és una deshonra. Deia el general Prim amb el debat de la independència de Cuba, deia una cosa per cert, aquí aprofito una vegada més per reivindicar la catalanitat que alguns confonen amb nacionalisme català. No té res a veure. El nacionalisme català és profundament sectari, excloent, no comprèn la pluralitat de Catalunya i la catalanitat, ho deia Gaziel, és una dimensió inclusiva que redueix els costos cívics que té el nacionalisme català. El nacionalisme català és absolutament contraproduent per Catalunya. En canvi, la catalanitat és un terme inclusiu, obert, i la catalanitat de Prim li feia dir el següent: a Espanya se la vence, però no se la deshonra. I deia que, diguem-ne, no donar la batalla per Cuba era una deshonra per a Espanya. Donar la independència a Cuba directament era una deshonra per a Espanya i deia que Espanya se la vence però no se la deshonra. I jo crec que el que està fent Pedro Sánchez, perquè li és absolutament igual la honra, per dir-ho en castellà, d'Espanya, doncs és deshonrar Espanya i ser profundament deslleial amb el conjunt dels ciutadans espanyols. Jo crec que és una cosa que no té parió en cap altre país del món, que les coses que afecten a la sobirania nacional d'un país es negociïn amb un fugat de la justícia d'aquest país fora d'aquest país. És un contrasentit absolut, però sembla que hem normalitzat o hem desenvolupat una tolerància al patetisme als ciutadans espanyols que a mi em preocupa normalment. Hem desenvolupat una tolerància al patetisme certament preocupant.
Sí, cada vegada trobo més gent que li agrada Illa però rebutja a Pedro Sánchez. És una situació a Catalunya molt curiosa, no? Que el president Illa encara el troba però no li agrada a Pedro Sánchez. Això és una oportunitat per al Partit Popular amb les properes eleccions. Això és l'inici de la pregunta.
De la pregunta.
Les majories absolutes del Partit Popular històricament sempre han sigut quan han tingut un bon resultat a Catalunya. Catalunya és fonamental per tant per al PSOE com per al Partit Popular. Què s'ha de fer per aconseguir, ja no parlo del Partit Popular a Catalunya, sinó per aconseguir que Feijó, que és un coneixedor de Catalunya i ho ha demostrat de forma molt consolidada abans de ser el líder de l'oposició quan era president de la Junta, com venia per Catalunya amb un coneixement absolut de la societat, trobi aquest punt de connexió, que jo penso que ara mateix ho troba amb Foment, amb la Cambra, que sempre que ve Feijó per Catalunya acaba amb els mateixos llocs, però no amb la resta de la societat més completa.
S'estan fent coses, Àlex.
Quines coses?
S'estan fent coses.
Baixi aquestes coses, expliqui'ns aquestes coses.
No, jo crec que el contacte del president Feijó amb Catalunya va molt més enllà d'allò que tu comentaves, de Foment, el Cercle d'Economia, etc., les institucions que formen part de la societat civil i que han estat proverbials en la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. Jo crec que des d'aquest punt de vista s'estan fent més coses i el president Feijó cada vegada que ve a Catalunya té una agenda molt àmplia, reuneix amb sectors molt diversos de l'àmbit sanitari, educatiu, acadèmic, intel·lectual, social, cultural de Catalunya, i jo crec que encerta amb això. Jo crec que Feijó efectivament té una comprensió bastant plural i proteica del que és la realitat de Catalunya i des d'aquest punt de vista crec que s'està fent el correcte. És veritat que en l'inici de la pregunta tu em plantejaves, Àlex, no recordo ara exactament...
Bueno, que hi ha una gran part de la societat que a Illa agrada, però sí. Pedro Sánchez, no? Per tant, és una oportunitat per vostès.
Jo ho puc arribar a comprendre i jo me'n guardaré molt de malparlar del senyor Illa, per raons diverses, però en tot cas me'n guardaré molt de malparlar-ne, però sí que és veritat que hi ha una qüestió. Per mi el govern de Salvador Illa, com a qüestió que moltes vegades, diguem-ne, es deixa en un segon terme, és pan para hoy, hambre para mañana. Jo crec que la suposada tranquil·litat d'Illa que ha aconseguit Illa a Catalunya és una tranquil·litat, és una calma chicha que es diu en castellà, perquè al final s'estan posant les bases des del govern d'Espanya per una trencadissa més somorta, més civilina, suposadament, diguem-ne, més assumible, subreptícia, les bases per un trencament de Catalunya amb la resta d'Espanya. S'està fent fora Espanya, l'estat de Catalunya. Ho deia l'altre dia la senyora Míriam Nogueras obertament en una entrevista a TV3, mentre el senyor Sánchez deia que això era aquest acord amb Junts per Catalunya per transferir les competències en immigració era un magnífic acord per tot Espanya, la senyora Nogueras deia que el que hem de fer amb aquest acord, el que fem, és fer una mica més fora l'estat espanyol de Catalunya. A mi, sincerament, com a ciutadà català, espanyol i diputat del Partit Popular al Congrés, em resulta ofensiu i em resulta molt preocupant que això s'estigui esdevenint. Per tant, Illa i Sánchez són indissociables.
Sí, però Salvador Illa està visitant totes les comunitats autònomes, està fent una feina de pedagogia i Junts és una altra línia, o sigui, no tenen res a veure l'espanyolitat d'Illa en relació a Junts.
Sí, però fixa't en una cosa, Àlex, jo insisteixo, me'n guardaré de fer crítiques que puguin resultar extemporànies o estridents envers Salvador Illa, però sí que és veritat que jo crec que criticar absolutament tot el que fa Illa seria un error, jo no ho faré, però posar les coses en els seus justos termes és imprescindible. Per tant, més enllà de la coneixença personal, més enllà del respecte personal que un pugui tenir per un determinat polític, hem de tenir presents les conseqüències de la seva actuació política. I la seva actuació política és que ell avui és l'home de Sánchez a Catalunya. I l'home de Sánchez a Catalunya està subscrivint totes i cadascuna de les polítiques que està duent a terme Sánchez envers Catalunya. Uh-huh. I per mi, el que s'està fent, insisteixo, és pan para hoy, hambre para mañana, i s'està, en primer lloc, en primer terme, enganyant els ciutadans de Catalunya. S'està enganyant els ciutadans del conjunt d'Espanya i fonamentalment s'està enganyant els ciutadans de Catalunya. Per tant, no crec que hi hagi motius per ser triomfalista amb el que representa el binomi Sánchez-Illa per Catalunya. Ni per les empreses catalanes, ni per l'economia de Catalunya, ni per la convivència en el mitjà termini a Catalunya, ni per l'educació dels nostres nens, ni, per exemple, per tenir un clima fiscal atractiu perquè moltes empreses tornin o vinguin de noves a Catalunya.
Parlava l'Àlex del president Illa. Ahir divendres el president Illa va visitar el sud de França, el que ells, els independentistes, parlen de la Catalunya Nord, que no sé com s'han inventat això, no? Però bé, és igual, sud de França, no? I va anunciar una inversió de 800.000 euros per ajudar a l'escola aquesta que es diu la Bressola. A més, també s'han demanat que les diputacions i els ajuntaments doncs aporten diners a aquesta escola aquí al sud de França per fomentar l'ús del català. Aviam, hem d'anar a finançar els catalans a l'escola francesa, senyor...
És un despropòsit, Carlos. O sigui, a mi em sembla increïble que a Catalunya tinguem un dels sistemes educatius més desastrosos de tota Espanya i de tota Europa. Un dels els resultats del nostre sistema... Quan un parla del sistema pot semblar una crítica als professors, no, al contrari, els professors són víctimes d'un sistema que a parer meu és absolutament, diguem-ne, és molt millorable. Sí. I sobretot tinc una qüestió clara, aquí hi ha una falta enorme de projecte en termes educatius per Catalunya i pel conjunt d'Espanya, hi ha una falta enorme de projecte, de recursos materials, de recursos humans, que afecta el conjunt dels ciutadans de Catalunya i que perjudica sobremanera les classes més desafavorides de Catalunya. I resulta que els ciutadans de Catalunya amb els nostres impostos i els del conjunt d'Espanya hem d'anar a pagar la instrucció, hem d'anar a pagar l'escolaritat pública o suposadament pública de nens francesos, nens que viuen a Perpinyà o que viuen en altres indrets dels territoris, diguem-ne, que formaven part abans d'Espanya i que formen part del que els nacionalistes en el seu imaginari de l'Iran diuen Catalunya Nord, els nens francesos, hem d'anar a pagar l'educació de nens francesos. És un contrasentit absolut. I em diran, no, és la xocolata del lloro. Home, 800.000 euros, déu-n'hi-do, gairebé 1 milió d'euros, insisteixo, perquè nosaltres, perquè jo amb els diners que haurien d'anar a pagar l'educació dels meus fills, dels nens catalans, vagin a pagar estudiar l'escolaritat de nens francesos. És una cosa absolutament aberrant. Per això dic abans, per això jo dic abans, que si realment el PSC hagués arribat al govern de la Generalitat per fer una cosa radicalment diferent del que havia fet fins al separatisme a Catalunya, a la Generalitat, et diria, bé, celebrem que no hi hagi un govern separatista a Catalunya. El problema és que moltes vegades el PSC és l'equivalent funcional del separatisme a Catalunya. Per tant, encara que, diguem-ne, formalment no sigui el mateix, i és evident que no és comparable Salvador Illa amb Quim Torra, que no és comparable Salvador Illa amb Oriol Junqueras, a la pràctica el PSC actua com un equivalent funcional dels partits separatistes. I aquesta mena de decisions, com a la Bressola, demostren que aquest paral·lelisme entre el PSC i el separatisme és evident, un equivalent funcional. I, per tant, a mi això és el que em preocupa i em sembla que els ciutadans de Catalunya tenen dret a conèixer que una part dels seus impostos van a parar a educar nens francesos. És una cosa delirant, perquè no és col·laboració o cooperació amb el desenvolupament en països subdesenvolupats. No, no, és anar a un país més ric que el nostre, França és més rica que Espanya, i resulta
amb
millors serveis públics, i els hi paguem l'educació a nens francesos, només per un deliri, una entelèquia creada pels nacionalistes catalans i secundada, per desgràcia, pel Partit dels Socialistes de Catalunya.
Molt bé, vinga, Marcos.
Jo és que tinc la impressió de que una part important de l'estratègia del president Illa és adormir-nos una mica. O sigui, han estat anys de molta estridència política i ara mateix, no? Sembla que no es trenqui gairebé res. Aleshores, li volia preguntar quina creu que ha de ser la resposta política del PP, si necessita Catalunya certa sacsejada per entendre, cosa que no és fàcil, que el PSC és un equivalent funcional, és un concepte intel·lectualment una mica espès, potser perquè entengui la gent, els milions de persones. si Catalunya cal certa sacsejada o, per contra, pues aquest és el nou marc polític que tenim. Molt més tranquil, sí, molt més tranquil, i aleshores com ha de ser la resposta del PP? S'ha d'anar ja en una línia potser ja no identitària sinó més de gestió política.
Bé, per aterrar el concepte. Sí. Equivalent funcional, el que volia dir és que a la pràctica, si el PSC fa les mateixes coses que els partits separatistes, doncs estem al final, és a dir, estem en les mateixes, estem en l'escenari d'un govern que a la pràctica és exactament igual que el que feien abans els partits separatistes. És evident que hi ha matisos, i aquí hi ha una qüestió que a mi em sembla important. Crec que hem de posar, i per això ho deia abans, hem de posar les coses en els seus justos termes. Hem de ser capaços de fer una crítica constructiva al que està fent Illa a Catalunya i no deixar-nos endur ni per l'estridència ni per l'exageració. Hem de connectar amb el sentiment, amb les sensacions, amb el pàlpit que hi ha a la ciutadania de Catalunya, que abans l'Àlex definia jo crec que perfectament, i hem de tenir en compte una part de l'electorat potencial del Partit Popular, com veuen la realitat de Catalunya. Jo crec que aquesta part que el que vol és que no hi hagi estridències, que no hi hagi sotracs, que no hi hagi una situació, diguem-ne, de confrontació o de cabrentament de la convivència com hi va haver l'any 17, el que vol és tranquil·litat, però no vol que deixem de dir les coses tal com són. Per exemple, podem continuar dient que Catalunya és un infern fiscal per a les empreses i pels ciutadans, per exemple, de rendes mitjanes. L'IRPF que paguen els ciutadans de Catalunya amb una renda mitjana és el més alt de tot Espanya. Hem de continuar criticant aquelles coses que el senyor Illa continua fent exactament igual que els partits separatistes. I aquelles que no ho faci, doncs jo crec que també s'han d'admetre, s'ha d'admetre doncs, que la realitat és complexa, i s'ha d'admetre que la ciutadania de Catalunya és prou plural i prou madura com per explicar-li les coses com persones madures, com a ciutadans madurs, i des del punt de vista del Partit Popular crec que la qüestió és anar a intentar explicar a la ciutadania de Catalunya quin és el projecte en termes econòmics, en termes fiscals, en termes culturals, en termes educatius, en termes de batalla cultural i d'idees també del Partit Popular, i convèncer una part de la ciutadania, que jo crec que ja s'ha fet raonablement bé fins ara, i et diria que en les últimes eleccions autonòmiques molt bé, el Partit Popular va tenir un resultat a parer meu extraordinari en les últimes eleccions autonòmiques, i s'ha de continuar amb aquesta línia.
I va, Àlex, vinga.
Volia sortir un moment de la política catalana, perquè aquesta setmana ha estat molt important en termes de política internacional, sobretot per Europa. S'ha pres una decisió molt important en el context de la Unió Europea i els 27, no només la Unió Europea, perquè també hi ha Gran Bretanya, de compromís d'inversió en defensa. Un compromís que ha assumit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i que no podrà tirar endavant si no és amb el concurs del PP, que ha deixat molt clara el seu recolzament a aquesta posició de principi de la Comissió Europea. Com ha de gestionar el seu partit un diàleg que obligarà tant el PP com el PSOE a sortir del marc en el que estan instal·lats actualment en política espanyola, però em sembla a mi que és imprescindible que en surtin.
Jo crec que hi ha qüestions que són qüestions d'estat i que ho són de veritat, i la política internacional mai no hauria degut de deixar de ser política d'estat, de ser una qüestió d'estat. Per tant, jo crec que aquí és fonamental que hi hagi una especial altesa de mires, que hi hagi una vocació de posar per sobre de tot l'interès general d'Espanya, que moltes vegades, jo crec que és evident que aquest govern ha fet coses que fan molt difícil donar suport a mesures que planteja el govern, perquè el senyor Sánchez i el seu govern, el seu gabinet, doncs ha demostrat moltes vegades que no és confiable, que no és un govern confiable. Ara bé, estem davant d'una situació molt preocupant per com han anat les coses envers Ucraïna, les relacions entre la Rússia de Putin i la posició de Trump en aquesta qüestió. És evident que Europa ha de reaccionar en la defensa del nostre model, de la nostra manera d'entendre la democràcia, d'entendre el dret internacional, les relacions entre les gens, entre les ciutadanies de diferents països, i per tant és imprescindible que el PP estigui a l'alçada de les circumstàncies que exigeix ser un partit d'estat. Si el PP no fos un partit d'estat, podria tenir una posició molt més estrident i molt més frívola. però el PP no es pot permetre frivolitats. Jo crec que això és una cosa que està molt clara, el PP ho té molt clar, el senyor Feijóo ho ha deixat claríssim, i el PP no es permetrà frivolitats, no es permetrà una actitud irresponsable amb l'interès general dels ciutadans espanyols i amb l'interès, per cert, també de la Unió Europea.
El problema és que davant té Pedro Sánchez, o sigui, jo li compro perfectament aquesta idea, que és la que jo com a ciutadà m'agrada, no? O sigui, la Unió Europea al final està governada per liberals i per progressistes, no? Per la socialdemocràcia. A Europa, segurament, el pacte més proper és també el mateix, no? Socialdemocràcia i democràcia cristiana. Però clar, aquí tenen a Pedro Sánchez, que els complica molt més, no? La responsabilitat que va tenir Dani Cirera amb la decisió de recolzar Collboni a l'Ajuntament de Barcelona sembla que no, però és l'evidència de que a l'Ajuntament de Barcelona portem uns anys de tranquil·litat. Tot això amb la teoria està molt bé, però això s'ha de baixar, i jo escolto moltes declaracions dels líders del seu partit que no van per aquesta línia, tan mesurables com el que vostè acaba de dir aquí amb els micros de la COPE i del Converses.
Bé, jo crec que, precisament ara que posaves l'exemple de Dani Cirera i el seu suport a Jaume Collboni, això tenia uns riscos, és evident, però jo crec que quan un és conscient que està fent el correcte, ha d'assumir i ha d'entomar les decisions de forma madura. I jo crec que això és el que va fer el senyor Cirera, i és evident que, com deia el filòsof expresident del govern d'Espanya, s'han de cavalcar contradiccions, i el senyor Cirera les va cavalcar, jo crec que amb molta prestància. I des d'aquest punt de vista, a mi em sembla que el PP, com deia abans, ha de tenir aquest sentit d'estat. I en aquella ocasió va tenir sentit d'estat.
Però jo em veig les intervencions al Congrés dels Diputats entre Pedro Sánchez i Feijóo, i les línies no van per aquí. Bé, tant per un com per l'altre.
És que, i ara vaig al següent punt.
Se'ns tira el temps a sobre, senyors.
És evident que el senyor Sánchez ha convertit el Partit dels Socialistes, del Partit Socialista Obrer Espanyol, en una carcassa buida, buidada, més que buidada per la seva, per major glòria, precisament del senyor Sánchez. Per tant, ha convertit el Partit Socialista en un partit populista, i efectivament s'ha de ser capaç de fer una oposició molt ferme i molt contundent contra el que és una amenaça, perquè s'està demostrant, és una amenaça contra la mateixa continuïtat d'Espanya tal com l'hem plantejada fins avui. O sigui, a mi mutar Espanya en un estat confederal em sembla un autèntic desastre, un autèntic desori. I ningú no va votar el senyor Sánchez perquè fes això. I ho està fent. Per tant, el PP ha de ser molt contundent, sense faltar el respecte, però ser extremadament contundent davant d'una amenaça, com suposa un president del govern que està decidit a permetre o a perpetrar fins i tot una mutació constitucional convertint Espanya en un estat confederal, que per cert, la confederació en lloc del món existeix i és l'antesala d'una fragmentació absoluta, i jo crec que això és el que alguns ciutadans espanyols lamentem profundament. Jo com a espanyol em preocupa molt que el president del govern del meu país estigui posant les bases d'una fractura, d'una balcanització d'Espanya.
Acabem ja dijous i aquesta ronda de conversa del president Sánchez amb tots els grups, menys amb Vox. Aquí tenim el cordó sanitari. Vostè està d'acord amb el cordó sanitari?
A mi em sembla una aberració, Carlos. Fer un cordó sanitari a Vox em sembla profundament equivocat. A més, sí. una falta...
Vostès ho van viure al Tinell, eh?
Efectivament, Tinell. És que el primer cordó sanitari de la història d'Espanya és el Tinell. Sí. Després aquest cordó sanitari ha funcionat amb Ciutadans, ha funcionat amb el PP altres vegades, ha funcionat amb Vox, i jo crec que l'únic partit d'Espanya al qual, des del punt de vista moral, per la seva evolució, mereix un cordó sanitari és Bildu. I en canvi a Bildu, lluny de fer-li un cordó sanitari, li fan de gara a gara de forma constant. Però vaja, aquesta és la realitat de l'Espanya.
Es veu amb el Rivera algun cop o no?
I parlo de tant en tant, i és un home que per mi sempre serà un referent.
Molt bé, doncs, Ignacio Martín Blanco, Nacho, gràcies per estar aquí dissabte al Conversa de la cadena COPE Catalunya.
A vosaltres.
Moltíssima sort, i ens tornem a trobar, segur,
Sens dubte,
aquí,
Carlos.
A aquesta taula,
I tant.
Gràcies també a l'Àlex Salmon, Marcos Pardeiro i Vanguera. Dissabte que més converses, bona tarda, que vagi molt bé, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau,
Adéu, gràcies.